Ja sabeu que cada dimarts a la segona part del programa ens toca parlar de mecànica i altres temàtiques relacionades amb el tema. Avui tenim amb nosaltres el responsable del taller Tecniart, Efrem Ferrer. Molt bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Avui és l'última secció que ens acompanya l'Efrem, que ens acompanya Tecniart, i crec, Efrem, que és interessant també veure com ens hem de preparar de cara a la temporada d'estiu. De fet, en la primera secció que veu venir, juntament amb la Yolanda, ens veu explicar com havíem de preparar el cotxe per la temporada d'hivern. Doncs ara ens toca parlar de l'altra banda.
Som-hi.
Doncs vinga, comencem. En el primer que hem de pensar, en el moment que nosaltres ens plantegem fer un viatge llarg, sobretot en temporada d'estiu, ara ho parlàvem abans fora de micros, que molta gent acaba de tornar de les vacances de Setmana Santa, com aquell qui diu, i ja estem planejant les vacances de l'estiu, i moltes vegades aquestes vacances requereixen viatges de llarga distància.
És correcte. Mira, començarem pel val més prevenir que curar. Si hem de fer un viatge molt llarg amb cotxe, seria molt adient passar per un taller abans de començar les vacances, abans de començar el viatge. Vale? Són diversos ítems que s'haurien de tindre en compte per no quedar-te averiat, perquè no et passi cap, o sigui que no tinguis cap imprevist al viatge.
Per tant, hem de fer una revisió genèrica de tot el vehicle. I com sempre diem, el que millor que podem fer és anar a un mecànic i que ens ho mirin tot.
Un mecànic experimentat, sí. No val un amic que entén una mica de mecànica.
Que alguna cosa podrà fer aquest amic,
sí,
no?
Sí, però val més fer les coses ben fetes. Uh-huh. Utilitzar els útils necessaris, bueno.
Doncs anem a parlar d'aquesta revisió. Què és el que, quins són els ítems que hem de seguir des d'un inici, que és tot el que hem de revisar abans d'arrencar la marxa?
Tu diràs.
Primer de tot, parlem d'oli, per exemple, el canvi d'oli.
Sí, bueno, més que el canvi d'oli és revisar que l'oli estigui en condicions. És a dir, no ens valdria, per exemple, agafar un viatge que tenim previst fer, jo què sé, 400 o 500 quilòmetres i que l'últim canvi d'oli fos d'aquí, o sigui, fos de fa 2 anys o 2 anys i mig, per molt que no haguem fet quilòmetres. Els olis caduquen, perden les seves propietats, s'aigualeixen, es fiquen molt, molt, molt negres.
Recordem cada quan hem de fer el canvi d'oli, si et sembla, Efrem, més o menys.
Cada any o cada 15-20.000 quilòmetres, depèn dels olis. Avui en dia també existeixen olis que t'aguanten 30.000 quilòmetres. No és la nostra recomanació, però legalment es pot fer.
Farem un apunt perquè el Thierry ha fet una cara de jo m'he passat dels 15-20.000 quilòmetres tranquil·lament. Ara bueno, diu que no, però sí, sí.
Sol passar.
Fa cara de passar-s'ho, eh? Llavors, en el moment que nosaltres fem aquesta revisió de l'oli, també hem de tenir en compte els diferents filtres que porta, que tot estigui correcte.
Sí, hi ha 4 filtres. Hi ha el filtre d'oli, el filtre d'aire de motor, el filtre d'habitacle o de cabina i el filtre de combustible. No cal canviar-los tots cada vegada, vale? Però sí que, per exemple, quan fas el canvi d'oli, el filtre d'oli sempre s'ha de canviar, és obligatori. Qui no t'ho faci, jo considero personalment que està fent la feina mal feta. Aleshores, podríem considerar que el filtre d'aire i el filtre d'habitacle es podrien canviar cada 2 revisions, més o menys, sempre i quan comprovem que l'estat del filtre sigui correcte. És a dir, si tu treus un filtre d'aire que fa 6 mesos que l'has canviat, però està completament brut, s'hauria, com a mínim, de netejar, però convindria canviar-lo. Bàsicament perquè és el que filtra l'aire del motor, l'aire que entra dintre del motor.
Uh-huh. I parlem també de fuites, perquè ens hem trobat en alguns casos amb gent que ens ha contactat al programa que ens deia, no, és que el meu cotxe deixa una taca cada vegada que l'aparco i moltes vegades podria ser una taca d'oli.
Sí, podria ser una taca d'oli, una taca d'anticongelant, una taca de líquid de limpia parabrises, una taca de líquid de direcció, de líquid de frens...
I poden ser moltes coses, fren. Però bueno, com ho gestionem, això?
Acudint a un taller, bàsicament.
Parlem també d'altres temàtiques. L'oli, per tant, el que ens queda clar és que hem de revisar quin estat té l'oli del nostre cotxe i si s'han de canviar els filtres, doncs fer-ho.
Aviam, això t'ho dirà un taller, bàsicament. Tu l'únic que pots fer des de casa és mirar a la varilla de l'oli, mirar el nivell de l'oli que sigui correcte. Si tu dius, hòstia, mira, és que fa 3 mesos que vaig anar a revisió al taller. Vale. Almenys, abans de començar el viatge, mirem el nivell de l'oli que estigui correcte. A les varilles de l'oli tenim un mínim i un màxim, vale? Ha d'estar entremig. Si sobrepassa el màxim o està més baix del mínim, s'ha d'acudir a un taller. Podries tu comprar oli, però hauries de comprar l'oli exactament amb les mateixes característiques i propietats que et va ficar el taller. Uh-huh. Vale? I sempre sense passar-se del màxim.
I sempre tenint en compte que aquesta varilla de l'oli no la podem mirar amb el motor engegat.
Correcte.
No? Perquè si no,
sempre,
tindrem problemes.
Sempre val més mirar-lo també amb el motor fred. Vale? Uh-huh.
Més coses, que és el que hem de tenir també en compte. Ara feia referència que podíem tenir fugues, per exemple, de líquid del refrigerant. Fins a quin punt és tan important aquest refrigerant, sobretot a l'estiu?
El líquid refrigerant es pot dir de dues maneres, refrigerant o anticongelant. ¿Vale? Propietats per l'hivern és anticongelant i propietats per l'estiu és refrigerant de motor. ¿Vale? És molt important, bàsicament, per no sobreescalfar tot el sistema de la refrigeració del vehicle. Si el teu cotxe sobreescalfa, pot ser per diversos motius, ¿vale? Pot ser perquè t'hagis quedat sense líquid anticongelant, perquè se t'hagi quedat la pipeta del termostat enganxada, que poden ser moltes coses. ¿Vale?
T'hi has trobat en algun cas que se t'hagi reescalfat el cotxe?
Jo personalment no, però evidentment treballo en un taller i hi ha moltíssims clients que se'ls ha reescalfat el cotxe, o clients que a la mínima quan han vist alguna goteta al terra del pàrquing o del que sigui, acudeixen al taller, hòstia, he vist això, a veure si m'ho poguéssiu mirar. I pot ser diverses coses diferents.
En el moment que sobreescalfa el cotxe, què és el que hem de fer? És a dir, primera, com ens en podem adonar i segona, com hem d'actuar?
Vale, mira, si et passa això, per exemple, al mig de la carretera, al mig d'autovia, el que sigui, el primer que faràs és veure l'agulla de la temperatura del vehicle que sobrepassa els 90 graus. O la tindràs disparada al tope o la tindràs per damunt dels 90 graus. En cas de que veguem això, automàticament hem de parar el vehicle. Vale? Hem d'intentar refredar el motor del cotxe, vale? I llavors mirar, quan estigui el motor una mica fred, mirar el nivell de l'anticongelant. Si el nivell és correcte, significa que hi ha alguna cosa dintre el circuit que no funciona. Aleshores, s'ha de trucar a l'assistència, que et vingui una grua a buscar-te el cotxe i portar-te'l al teu taller de confiança o al taller més proper que pugui haver per allà. En cas de que quan mires el nivell de l'anticongelant vegis que està baix de nivell o que la botella està completament buida, aquí hi ha dues opcions. Una, per sortir d'un apuro pots, m'ho invento, pares amb una gasolinera que està propera, compres anticongelant sempre, puntualitzar sempre del mateix color del que porta, vale? I li pots afegir. Seguir la marxa, sempre quan s'hagi refredat el cotxe, fins que puguis estacionar en un lloc una mica més, perdó l'expressió, una mica més decent.
Val. Hem de tenir en compte alguna cosa a l'hora d'aixecar el capó, perquè quan nosaltres se'ns sobreescalfa el cotxe hi ha hagut casos que surt una mica de fum.
Sí, bueno, però no és un fum que et cremi a la cara. Podria arribar a passar? Sí.
Tot passa en aquesta vida.
Sí, correcte, ja ho pots ben dir. Però bueno, al final, quan aturem el cotxe per refredar-lo, el millor és que poguéssim obrir una mica el capó. Ja no et dic que l'obrim del tot, que seria l'ideal, però almenys obrir-lo una mica perquè ventila una mica, perquè sempre ajudarà la recirculació de l'aire que s'ha refredit una mica més ràpid.
Mm-hmm. En aquests casos, no sé si ens hem de posar també en un lloc on hi hagi ombra, perquè si estem a ple sol, entenc que aquest refredament del cotxe no serà gaire efectiu.
Bueno, sí, però al final també hem de pensar en les situacions. Tu et quedes en pan al mig de l'autovia i al mig de l'autovia troba un arbre que et faci sombra.
Complicat.
És complicat, és a dir, nosaltres tampoc escollim el moment de quedar-nos tirats amb el cotxe. Uh-huh. Llavors, bueno, és delicat. Per molt que faci calor o fred, per molta calor que faci, el motor se refredarà igualment. Evidentment, si estem a 2 graus de temperatura exterior, se refredarà més ràpid, ¿vale? Però s'acabarà refredant. Hem de tindre paciència.
Molt bé. Parlem també de la bateria, perquè molts cotxes, per molt que siguin nous, també hem de revisar una mica com està la bateria, quin nivell està, no?
Bueno, no està de menys. Això ho vam dir en un dels programes que van venir. Quan se fa una revisió al taller ben feta, l'ideal és que se facin, que es comprovin tots els ítems, com t'ho diria, els ítems vitals pel vehicle, vale? Mal dit, que seria, doncs, bueno, seria revisar la bateria en quin estat està, si està carregant bé l'alternador o no. Bueno, ara hi entrarem, però és mirar frens, és mirar pneumàtics, és mirar pressió de pneumàtics, és mirar tots els nivells de líquids i de fluids que té el vehicle. Són diversos ítems. I la bateria, bueno, torno a lo que he dit al començar el programa. Val més prevenir que curar. Si tu vas a un taller, deixes el cotxe una horeta perquè te facin una petita revisió de tot, en què no et toqui el canvi d'oli, previndràs una possible averia a mig camí, un possible mal de cap, evidentment.
No, això està clar, perquè quan et quedes tirat al mig d'un viatge, el primer que tens és mal de cap.
Bueno, és normal. Al final, quan fem un viatge, estem molts mesos esperant a que arribin aquests dies per les vacances, per marxar, perquè ens fa il·lusió. Clar, quan tens una avaria o et quedes tirat al mig de, és que no ho sé, és igual, una autovia, una carretera, és trist.
Uh-huh.
per no dir-ho d'una altra manera.
Correcte. Anem a parlar també de pneumàtics, perquè ara, en aquests últims dies, fins al 15 de maig, és obligatori portar aquests equipaments especials. Sabem que el temps no acompanya per portar-los fins al dia 15 de maig, però l'obligació és aquesta. Per tant, de moment, esperem que la gent doncs, porti aquestes rodes o pneumàtics d'hivern o bé aquestes cadenes al maleter, per si a cas. No? Parlem de pneumàtics perquè, clar, nosaltres, quan en el moment que nosaltres hem de fer aquest canvi de rodes, ja en vam parlar sobre el tema de pneumàtics i la importància que tenen, sobretot aquestes línies que ens marquen el desgast del pneumàtic, també s'ha de tenir en compte a l'hora de prevenir un accident, un possible cas doncs, que ens trobem tirats a la carretera, perquè aquestes rodes no estan en el moment òptim que necessitem per aquests viatges, no?
Sí, no, està clar, i al final és prevenir una mica el consum excessiu de combustible del cotxe en el nostre viatge. És a dir, el pneumàtic, un pneumàtic en mal estat et consumirà més combustible. Un pneumàtic baix de pressió d'aire et consumirà també més combustible. Un pneumàtic més inflat del compte, amb més pressió d'aire, també et consumirà un combustible diferent i tindrà un agarre diferent al terra. Bueno, és això, és prevenir accidents, és prevenir que et pugui parar la policia, per exemple, que et pugui ficar una multa perquè no portes un pneumàtic en condicions, és poder prevenir un possible rebentón perquè tens un pneumàtic que, ostres, mira, de centímetres de desgast està molt bé, però és que aquest pneumàtic té 10 anys. Clar, un pneumàtic amb 10 anys està caducat.
Caducadíssim, no?
Clar, és clar, i clar, al final també hem de pensar que és goma, o sigui, un pneumàtic és goma. La goma, al final, s'esquerda, surten esquerdes dels canvis de temperatura, de fred, de calor, vale? I pots evitar un possible rebentón de pneumàtic, que hi ha molts casos, que se'n parla poc, però hi ha molts casos de rebentons de pneumàtics per no portar els pneumàtics correctes.
Per no portar els pneumàtics correctes, però potser també per aquesta, no, per aquesta quantitat d'aire que comentaves, és a dir, que si els portem més inflats del que toca, clar, també és més fàcil que rebentin.
Sí, evidentment, bàsicament perquè això és pura física. Un pneumàtic quan es calenta, la pressió puja del pneumàtic. Uh-huh. Aleshores, si tu li portes més pressió del compte, si tu rodes 200 quilòmetres consecutius a una velocitat, mira, amb una mitja de 120 quilòmetres per hora, que és el que es pot donar a l'autovia, podria ser que t'explotés un pneumàtic. Actualment, passa poques vegades perquè els pneumàtics estan molt ben fabricats, venen molt reforçats i no sol passar. Però
pot passar.
Pot passar.
Com dèiem abans, pot passar de tot.
Correcte.
I més quan anem en cotxe, que a més no és una cosa que només depengui de nosaltres.
No, està clar.
En aquests casos, no sé si us heu trobat amb algun cas de que hi hagi hagut un accident als quals el vostre client o clienta us porta el cotxe perquè li ha passat qualsevol cosa, que no ha sigut culpa seva, sinó que s'ha trobat amb un altre cotxe i que ha estat l'altre, perquè ha perdut, per exemple, doncs un pneumàtic, que hagi tingut un accident així més rellevant.
Ostres, jo personalment no m'hi he trobat mai, la veritat. Home, seria un cas una mica estrany, però no m'hi he trobat.
A més, ara feia referència que l'estat de les rodes, o dels pneumàtics en aquest cas, fa molt pel tema del combustible, de quan gastem més o menys segons el que portem. Suposo que també quan anem supercarregats al cotxe amb 50 maletes també gastem més.
Sí, això és evident. Mira, et ficaré un exemple molt fàcil. Si tu carregues una altra persona que va llit i puges dos pisos per les escales, et cansaràs.
Home, potser et moriràs a mitja escala.
No, però et cansaràs molt més que no passi les puges tu sol, doncs pues amb el cotxe és el mateix. És a dir, tu carregues el cotxe, li fiques, m'ho invento, 50 o 70 quilos de més, i el cotxe consumirà més combustible. Hi ha diversos ítems pel tema del consum de combustible. Un és el tema de la càrrega, com més carregat vagis més consumirà. L'altre és la pressió dels pneumàtics, com menys pressió tingui el pneumàtic, més consumirà el cotxe. I l'altre és la velocitat, que d'això crec que no en som prou conscients, però és evident, contra més ràpid vas, revoluciones més el motor i el motor necessita més combustible. Llavors, definitiva, contra més ràpid vas, més gasta el cotxe, més consumeix.
I és possible que com més ràpid vagis, més pateix el motor en el sentit que aquest motor pugui durar menys?
Depèn. Si sempre vas a 200 per hora, sí.
Home, aquí Andorra està complicat.
No, però tu surts d'Andorra i sempre s'ha dit que els andorrans que conduïm molt malament, que anem molt ràpid... Bueno, moltes històries hem sentit tots això. però és normal també que quan sortim d'aquí vulguem...
Correr una mica més, no? Una mica més.
Dins de la legalitat, sempre.
Sempre, eh?
No, però si tu vas sempre a 130, per exemple, a l'autovia, no té una diferència d'anar a 110. Uh-huh. Ara, si vas a 180 sempre, evidentment el motor pues, patirà més, està clar, perquè ja estàs exigint més.
Parlàvem de pneumàtics, parlem també de frens, perquè crec que és una cosa de les més importants a les quals hem de tenir en compte abans de tenir un accident. Els frens són superimportants, ja ho hem comentat aquí al programa en més ocasions. Com han d'estar les pastilles de fre?
Si surts de viatge i has de fer un viatge llarg, com a mínim han d'estar a la meitat de vida. Tu no pots sortir amb una pastilla de fre, per exemple, que estigui al 25% de vida restant, perquè si has de fer, com he dit abans, 500 o 600 quilòmetres, és molt probable que et quedis sense frens a la tornada, per dir alguna cosa. Pensa que també les altes temperatures, les altes temperatures també afecten els frens. Es calenten més ràpid, i si es calenten més ràpid vol dir que es gasten més ràpid.
Bé, doncs, fet aquesta repassada de fre del tema de les pastilles de fre, és important, doncs, com dèiem, per evitar aquests accidents o tenir aquest temps de reacció molt més acurat, que no passi si estessin aquestes pastilles
adequat, sí,
gastades. Val? Per altra banda, hem de parlar d'una de les temàtiques que crec que interessa més a la gent, perquè en temporada d'estiu anar amb un cotxe que no té aire condicionat o climatització és molt fotut. Perquè anar amb les finestres baixades durant tot el viatge, i més si és un viatge llarg, és molt complicat ja per la nostra salut mental.
I consumeix més combustible, també.
També?
Sí, això no ho havíem dit, m'ho he deixat jo abans.
Anar amb les finestretes baixades també consumeix més.
Està clar, ja estàs donant pressió al cotxe, és com que el cotxe l'estàs tirant enrere.
Ah.
Llavors el cotxe pateix una miqueteta més.
Doncs mira, això està bé saber-ho, perquè aquella gent que no tingui aire condicionat al cotxe és el que hi ha.
Tindrà aire condicionat també gasta més combustible.
També. Aquí volia anar jo. Com hem de controlar aquest aire condicionat o la climatització? Perquè ara ja ens hem modernitzat molt i hi ha molts cotxes que tenen climatització a tot el cotxe.
Sí, però és aire condicionat. Al final, simplement la climatització és que tu fiques uns graus de temperatura al vehicle i el vehicle sol te'ls manté. Però el que tira és el gas de l'aire condicionat. Aleshores, aquí, amb el tema de l'aire condicionat no tenim un nivell que ens pugui dir si ja en tenim, no en tenim, quan ens en queden, no. El tema de l'aire condicionat sabrem quan està defallint, quan nosaltres notem que no tira el fred que tirava un any enrere, per dir alguna cosa, o que no tira el fred que hauria de tirar o que tu creus que ha de tirar. Això pot ser per dos motius, o tens una fuita de gas o és que t'estàs quedant sense gas. Llavors això, lamentablement, només t'ho pot mirar un taller.
Vale. Home, lamentablement no, fes-te autopromoció.
No, per mi em va genial. No, però que no és autosuficiència.
Uh-huh. És vale. A dir, no ho podem fer nosaltres mateixos, no podem anar a una gasolinera a comprar un pot de gas, perquè no, òbviament,
no existeix.
Eh?
No, això t'ho ha de fer un especialista amb una màquina específica. Aleshores, jo la meva recomanació per la gent que hagi de marxar de vacances és, si noteu alguna coseta amb l'aire condicionat que no us refrede del tot o el que sigui, acudiu a un taller perquè possiblement a mig camí d'anada, a 35 graus al mig de la carretera, si us quedeu sense aire condicionat...
Teniu un problema seriós.
Això mateix.
Anem a parlar també de les llums, perquè crec que és una de les temàtiques que poques vegades se'n parla i són moltes de les coses que ens fan no passar a l'ITB.
Bueno, són molt importants, i ja no per passar o no passar a l'ITB, sinó també per pròpia seguretat. És a dir, les llums davanteres, per quan es faci de nit o estigui fosc, que tu hi puguis veure correcte i que els cotxes que et vinguin de cara et puguin veure també correctament.
Que no els enlluernem.
També.
No? Que
també.
No estiguin molt altes aquestes llums.
Correcte, això també és important. I després està també per les llums traseres. Tu imagina't que ara mateix al teu vehicle no et funciona cap de les tres llums de fre.
Llavors,
i liada. Tu fas una frenada una mica forta i el cotxe que tens al darrere no se'n dona compte perquè no veu cap llum encesa. Tens un problema.
I molt seriós.
Molt important.
Però clar,
sí, sí.
Llavors aquí la gent pensarà, ja, però si em piquen per darrere el seguro em cobreix a mi.
Sí, però tu no et funcionen les llums. Tu
clar,
vas
llavors
legal.
Seria culpa nostra, no? Del cotxe de davant,
aquí,
òbviament que no li van.
Jo aquí no hi entraré.
No ho pots demostrar, diu el Terri. Potser sí.
Sí, sí que es pot demostrar, sí.
Sí?
Sí, esclar.
Ah, clar, si estan les deixances foses...
Si els pilots queden encès, o sigui, si els pilots queden sencers, es pot demostrar sense cap problema.
El tema està, que el Terri m'ho deia ara via auriculars, que si en aquest cas piquen al cul del cotxe, moltes vegades els culs dels cotxes acaben que sí, no es pot recuperar absolutament res.
Però també depèn de quin cotxe sigui. Si és un cotxe molt gros, els pilots del darrere els porta al lateral. Si et pica un cotxe més petit que el teu per darrere, probablement els pilots del darrere no estiguin trencats.
Bueno, el que és important...
Llavors i
el es
pot
que
demostrar
de clar...
que la bombeta està fosa. Perdona, que et talla.
No, no, cap problema.
Que però aquí no hi entrarem.
No hi entrem.
No, això ja és tema de companyies, policia i...
Doncs tanquem el calaix.
Jo, com a taller, no em mullo.
Només pots dir que han de venir a revisar les llums del vehicle en general. També els intermitents, que la gent no acostuma a posar intermitents moltes vegades i s'han de posar els intermitents.
Totalment d'acord.
Ebre, anem a, ja per l'última, que ens queda poca estona. Ens queda molt poca estona. El Thierry no ho sap. Diu que, bueno, que fem el que vulguem, que total, com que és l'últim dia que vens, doncs que podem fer el que ens doni la gana.
Endavant, i ara que ve el bon temps podríem encetar una cerveseta, també.
Mira, també, no? No, ara que estem amb hores de feina, no, Efren, per favor.
Aigüeta.
Aigüeta. Aigüeta o un Aquarius, així, fresqueta.
Vinga, un refrigeri.
El Thierry em deia, un dels temes... Escombretes, eixugaparabrises, perquè això moltes vegades no li donem importància, que de fet jo encara les he de canviar, però estan allà pendents, perquè els viatges, sobretot de l'estiu, ens trobem que hi ha molts mosquits i molts bitxets a la carretera que acabem amb el vidre, depèn de com sigui el viatge i per on estiguem passant, que no hi veiem un pijo.
Sí, mosquits, bitxets que se't puguin enganxar al vidre, pluges de fang... Hi ha tantes coses que et poden salvar uns netejaparabrises en bon estat. Tu portes uns limpiaparabrises, per exemple, que no ho sé, que estan ressecs, per exemple, i no et netejaran bé. L'únic que et faran és arrastrar-te de la basura o lo brut. I què et farà? T'ho esparcirà per tot el parabris.
Molt bé. Doncs ens queda clar que també hem de canviar aquestes escombretes per si a cas, sempre i quan doncs, no facin la seva funció correctament.
Bueno, per si a cas i per pròpia seguretat, també.
Correcte, sempre. Tot el que parlem en aquesta secció és per pròpia seguretat. Anem a fer un últim apunt, Efren, sobre un kit, podríem dir-ho, un kit de supervivència, no? Que és el que hem de portar al cotxe amb aquests viatges llargs. Ja com a consell per la gent que ens estigui escoltant, eh?
Hi ha un ítem que, sobretot a l'estiu, que et serveix per tot l'any, o sigui, l'hauríem de portar tot l'any, però sobretot a l'estiu. Una botella d'aigua. Tan simple com això.
Fiquem... Sí, perquè si et quedes tirat al mig de la carretera amb 35 graus, com deies abans, sense aigua...
És el que anava a dir.
Tenim un problema.
És el que anava a dir. Jo, personalment, m'hi vaig quedar una vegada amb un vehicle d'empresa, se'm va parar el motor, no m'arrencava, i sort que tenia una botella d'aigua, perquè estava al bat del sol i feia una calor... terrorífica, la veritat. I això et pot salvar doncs, d'una possible insolació, d'una possible deshidratació. Uf. Clar, tu no saps tampoc quan et vindrà la grua a assistir-te a tu. Et pot tardar 40 minuts com et pot tardar 2 hores i mitja. Si tu estàs al mig de l'autovia, a l'altura dels Montnegros, per dir alguna cosa que és tot desert, clar, la grua et tardarà més. També s'ha de veure l'assistència, el volum de feina que té. És a dir, bueno, et pot salvar.
I a més, quan baixem del cotxe, ara teníem una actualització aquest últim any i mig, parlàvem normalment dels triangles, ara podem portar els triangles o les balisses d'emergència, les llumetes.
Sí, sí, ara mateix no sé com està la legalitat, crec que asseguro que les dues coses es poden portar sempre i quan la balissa d'emergència sigui homologada per la DGT. I això el que diuen és que el dia de demà desapareixeran els triangles per evitar que els passatgers baixin del vehicle en situacions una mica compromeses, en situacions perilloses. Aleshores, tu des del mateix seient del cotxe podràs treure el braç per la finestra i col·locar com si fos un piruló...
Com si fóssim la policia.
Sí, com si fos un piruló de policia. Pues això. L'únic que el dia de demà, en principi, el que tinc jo entès és que els hi volen ficar uns GPS i estar tots homologats, perquè tu quan, per exemple, truques a l'assistència i ells ja facin un avís...
Ja sàpiguin on ets.
Clar, que facin un avís als bombers, a l'ambulància, a la policia, que sàpiguin exactament la situació en la que et trobes.
Sí, perquè moltes vegades, a mi m'ha passat algun dia de dir no tinc ni idea d'on estic.
Clar, tu et quedes al mig d'una carretera que és nova per tu, perquè estàs de vacances, la primera vegada que hi vas, i et pregunten on estàs? No en tinc ni idea. Tu imagina't que en aquell moment...
Et diuen, què veus?
Clar, tu imagina't que en aquell moment no tens internet al mòbil i no pots consultar el famós Google Maps. És que tenim un problema.
És complicadíssim.
Tot evoluciona.
Efren, alguna cosa més que vulguis apuntar? Res, superràpid, perquè se'ns ha acabat el temps.
No, que simplement que acudiu a un taller. Val més prevenir que curar, per això mateix s'ha d'acudir al taller. i res, que tothom tingui unes bones vacances i els cotxes preparats.
Els cotxes preparats, i si no, doncs tenim a Tecniart i els altres tallers que ens acompanyen aquí al programa per ajudar-vos.
Correcte, competència sana. Ferrer,
moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada, ha estat un plaer.
Gràcies a tu, Anna, el plaer és nostre.
Que vagi molt bé.